Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
La proposta de resolució d'aprovació de la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya ha quedat aprovada per 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions.
Dijous 24 de gener de 2013, el primer ple de la desena legislatura de la democràcia a Catalunya va propiciar l'aprovació de la declaració en què es reconeix que Catalunya és un subjecte polític i sobirà. Un document aprovat al migdia amb els vots favorables de Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa. Els diputats del PSC van dividir-se, 15 d'ells van votar en contra, com havia decidit l'aparell del partit, però 5 van marxar a l'hora de la votació i van decidir trencar així la disciplina del partit, entre ells Marina Geli, Joan Ignasi Elena i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. El PP i Ciutadans van votar en contra, per tant, 85 a favor i 41 en contra. És legítim que un Parlament elegit democràticament aprovi una resolució d'aquestes característiques. El problema vindrà a l'hora de definir la seva operativitat i això, com tots sabem, no està tan clar, més enllà de les posicions de cadascú. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim en aquesta festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i dels mitjans de comunicació, i també la festa de la Mare de Déu de la Pau. Resumim els titulars de les notícies més importants de les últimes hores. Com us dèiem, el Parlament va obrir ahir el camí cap a l'autodeterminació. En el primer ple ordinari d'aquesta legislatura, la cambra va aprovar la declaració de sobirania pactada per Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa Esquerra Unida Alternativa, que reconeix Catalunya com un subjecte polític, jurídic i sobirà i que reivindica el dret dels seus ciutadans a decidir el futur.
Els diputats que van votar a favor de la declaració van ser els 50 de CiU, els 21 d'Esquerra, els 13 d'Iniciativa i un dels 3 de la CUP. Els vots en contra van correspondre als 19 del PP, 9 de Ciutadans i 15 del PSC, que no van voler votar, que van votar que no. Per part dels socialistes, n'hi ha 5 que no han votat: Àngel Ros, Marina Geli, com dèiem, Joan Ignasi Elena, Núria Ventura i Rocío Martínez Samper. Després de votar, els diputats del Partit Popular es van aixecar i van abandonar l'hemicicle. Gairebé al mateix temps, el president de la Generalitat, Artur Mas, va començar a rebre l'ovació de bona part de la cambra.
El mateix dia en què la declaració sobiranista s'aprovava al Parlament de Catalunya, entre algunes reaccions fora del país, destaquem el que va dir el ministre José Manuel García Margallo, que va assegurar que no tindrà efectes pràctics una declaració d'aquestes característiques i va descartar la presentació d'un recurs al Tribunal Constitucional precisament per les seves característiques, segons es va dir. I en aquest mateix context, el líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, demanava ahir disculpes pel tuit en què la portaveu de la formació democristiana, Marta Llorenç, feia referència a la seu de Convergència embargada arran dels cas Palau.
En un intent de rebaixar una tensió entre les dues formacions que en les últimes hores d'ahir no va deixar de créixer. Durant des de Xile, on és de viatge oficial, es va situar al costat de la companya de federació i va defensar la presumpció d'innocència, tot plegat arran d'un comunicat d'aquesta Federació Barcelonina de Convergència Democràtica, en què s'acusava el líder democristià de perjudicar la imatge de la federació i també de confondre l'electorat amb les seves opinions sobre el dret a decidir. Per la seva banda, Marta Llorenç va tuitejar una disculpa i també va admetre haver-se saltat la presumpció d'innocència.
Altres notícies de casa nostra. Ahir vam saber que el Congrés Mundial de Mòbils, que es farà a Barcelona del 25 al 28 de febrer, preveu batre en aquesta edició tots els seus rècords, tant sobre el nombre de visitants com sobre de superfície ocupada. També d'expositors, anuncis de novetats i impacte econòmic que tindrà a la ciutat de Barcelona.
Aquest congrés, considerat l'esdeveniment sobre mobilitat més important del món, creixerà aquest any gràcies al seu trasllat al recinte firal de la Gran Via, on ocuparà els 8 pavellons disponibles. Aquest fet permet disposar d'un 30% més d'espai que a Montjuïc, on el congrés havia fet fins ara. L'any passat, el congrés va tenir un impacte econòmic en l'àrea de Barcelona de més de 300 milions d'euros i va generar 6.500 llocs de treball a temps parcial.
I reunió extraordinària avui amb el conseller Espadaler i els cossos de seguretat a Castell Platja d'Aro a causa dels últims assalts amb violència en aquesta zona. Recordem que són dos nous assalts els que s'han produït en les últimes hores a les comarques de Girona.
Un va ser ahir dimecres al vespre al carrer de la Creu de Girona. L'objectiu aquesta vegada, però, era un establiment de compra-venda d'or. Uns lladres hi van entrar i després d'amenaçar amb una navalla la dependenta se'n van endur diners i també joies. L'altre va ser un atracament amb violència en una joieria de Blanes dedicada a la venda també de joies per internet. En els últims tres mesos, però, s'han incrementat els robatoris en domicilis. Només a la part central de la Costa Brava n'hi ha hagut 170.
I l'any Espriu, que porta per lema el seu vers Ens mantindrem fidels, va arrencar oficialment ahir al Palau de la Música amb un acte dirigit per Xavier Albertí. Va ser una cerimònia també de reivindicació nacional catalana, no només pel compromís d'Espriu amb el país, sinó per la coincidència amb l'aprovació al Parlament de la Declaració de Sobirania de Catalunya.
El públic va rebre el president de la Generalitat, Artur Mas, amb una ovació i amb crits d'independència. En l'acte, Mas va defensar el dret de Catalunya a avançar cap a l'autodeterminació. I pel que fa al poeta, el president va destacar que Espriu ens va ensenyar a salvar els mots, estimar una llengua, el gust per la literatura, i a través de la llengua, els mots i la literatura, estimar el país.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. La zona euro tampoc aixecarà el cap aquest any, segons el Fons Monetari Internacional, que ahir va actualitzar les seves previsions per aquest any 2013. La nota positiva és que la resta del món comença a recuperar-se lentament i això pot ajudar en les exportacions. En conjunt, l'activitat baixarà d'un 0,2%.
En el cas de l'estat espanyol, l'FMI preveu que l'economia caigui un 1,5%, el triple de les previsions del govern. L'entitat reconeix els esforços en l'ajustament i demana més suport per part dels països solvents. Ara bé, no diu ni una paraula sobre una modificació de les polítiques d'austeritat. Segons el Fons Monetari Internacional, l'economia mundial repuntarà de manera gradual el 2013 fins a créixer un 3,5%. Això és una dècima menys del previst a l'octubre.
Us expliquem també que el ministre d'Hisenda va assegurar ahir en la seva compareixença davant la Comissió d'Hisenda del Congrés que la regularització fiscal especial, coneguda amb el nom d'amnistia fiscal, no encobreix el delicte comès i tampoc no esborra ni neteja delicte, segons les paraules de Cristóbal Montoro, que també va anunciar l'aflorament de 40.000 milions d'euros, però només amb una recaptació de 1.200.
Durant la seva compareixença d'ahir, Montoro no va citar en cap moment l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ni va aclarir si es va beneficiar de l'amnistia fiscal, però això sí, va insistir que aquesta regularització especial no és opaca i va afirmar que els que l'han utilitzat estan registrats i identificats també en la base de dades d'Hisenda. D'altra banda, el ministre estima que la quantitat total aflorada, gràcies a l'amnistia fiscal, arriba als 40.000 milions d'euros, 4 punts del producte interior brut. De tota manera, durant el període de la regularització, només es van recaptar 1.200 milions d'euros, menys de la meitat de l'objectiu inicial de 2.500 milions, com va avançar el mes de desembre passat.
I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha arribat cap a 4:45 de la matinada hora catalana a l'aeroport de Lima, la capital del Perú, on n'ha estat rebut pel ministre de Defensa peruà, Pere Cateriano, i per l'ambaixador d'Espanya al Perú. Rajoy vol obrir vies a empreses espanyoles i està prevista una trobada amb el seu homòleg peruà.
Tot just posar el peu a terra i convidat pel ministre, va destacar davant les càmeres els llaços que uneixen Espanya i Perú i va enviar una salutació afectuosa al poble peruà. Rajoy s'entrevistarà avui dijous amb el president peruà, Ollanta Humala, per reforçar l'estreta relació bilateral i també per obrir noves portes a empreses espanyoles perquè puguin trobar sortides davant la crisi de l'economia espanyola. L'agenda de Rajoy a Lima serà tan breu però molt intensa. Al matí es traslladarà al Palau del Govern del Perú per reunir-se amb Humala i a continuació els dos oferiran una roda de premsa express i tot seguit el president del govern espanyol dinarà amb les autoritats peruanes. Un cop finalitzi el dinar, tornarà al Falcon per desplaçar-se amb la resta de la delegació espanyola a Xile per participar en la cimera CELAC Unió Europea.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. El primer ministre britànic David Cameron va anunciar ahir la conveniència de fer un referèndum sobre la relació d'Europa amb el Regne Unit en la primera meitat de la propera legislatura, és a dir, entre els anys 2015 i 2017.
Durant un discurs pronunciat a la seu europea del Bloomberg, al centre de Londres, Cameron va assenyalar que si guanya les eleccions el 2015, convocarà un referèndum per preguntar als ciutadans si volen continuar a la Unió Europea. En aquest context, la Gran Bretanya vol continuar dins dels 27, però com un membre actiu, competitiu i compromès. Els principals partits de l'oposició i també els conservadors europeistes han advertit del perill de sortir de la Unió Europea, ja que creuen que això pot crear incertesa i allunyar també la inversió estrangera en els moments en què més la necessita per superar la crisi econòmica.
La Cambra de Representants dels Estats Units, de majoria republicana, ha aprovat una mesura que prorroga durant 3 mesos més l'actual sostre de deute i ha exigit al govern de Barack Obama un pla pressupostari amb retallades de la despesa a llarg termini.
Amb 285 vots contra 144, la majoria republicana va concedir a Obama, per tant, fins al 19 de maig, com a període de gràcia per evitar el debat sobre el sostre o límit del deute situat ara en els 16,4 bilions de dòlars equivalents a tot el producte interior brut dels Estats Units. La mesura o iniciativa aprovada, anomenada pels republicans sense pressupost, no es paga, obliga al seu torn al Senat de majoria democràtica a presentar un pla pressupostari que sigui equilibrat, també que inclogui retallades de despesa i que sigui sostenible per als propers 10 anys.
I ahir va començar a Davos, a Suïssa, el Fòrum Econòmic Mundial, on es reuneix l'elit política i econòmica internacional per debatre com dinamitzar l'economia i superar la crisi.
El fundador de les trobades, Klaus Schwab, va dir a l'acte inaugural que aquesta 43a edició ha de tenir una missió basada en valors i una missió també més enllà de la lluita contra la crisi. Així doncs, la trobada dels dirigents econòmics i financers mundials mirarà aquests dies de valorar la situació de l'economia mundial des d'una perspectiva més optimista. De la seva banda, la seva intervenció, la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, va explicar que la prioritat d'Europa actualment és el creixement i també la creació d'ocupació. I per la seva banda, el primer ministre italià, Mario Monti, va recordar que les reformes estructurals que el seu govern va fer a Itàlia han contribuït a que augmenti la confiança en aquest país.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Real Madrid va empatar ahir a Mestalla a 1 i després de l'avantatge de 2-0 que portava de l'anada, s'ha classificat per a les semifinals de la Copa, on espera ja el rival que es decidirà avui en el partit Màlaga-Barça.
Doncs així és, com deies, amb totes aquestes premisses, els blancs eren clars favorits per passar l'eliminatòria i així ho van fer, tot i l'empat. El tècnic valencianista Ernesto Valverde va veure el partit des de la grada en estar sancionat per l'expulsió en l'anada. El Real Madrid, per tant, espera rival per les semifinals que començaran a disputar-se la setmana vinent. El rival serà o el Barça o el Màlaga.
I us expliquem que el Sevilla també s'ha classificat per semifinals després de superar el Saragossa per 4-0 en l'altre partit que es jugava ahir. A l'anada, els dos equips havien empatat a 0 a la capital aragonesa. I el Barça juga avui la seva primera particular final a la Rosaleda després de l'empat a 2 a l'anada al Camp Nou. Necessita marcar, guanyar o empatar per més de 3 gols.
Els blaugranes necessiten, com dèiem, guanyar el Camp del Màlaga o empatar 3 gols o més per classificar-se a les semifinals del torneig de la Copa del Rei. L'empat a 2 al Camp Nou amb un gol d'Ignacio Camacho en l'últim minut va deixar l'eliminatòria molt oberta. Recordem que Tito Vilanova no dirigirà l'equip, ja que ha reprès el tractament contra el càncer que pateix a la glàndula paròtida. Ho farà el seu ajudant Jordi Roura.
Xavi Hernández signarà dilluns la renovació del seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny de l'any 2016.
L'acte tindrà lloc a les oficines del club a les 4 de la tarda. L'acord de renovació ja es va fer oficial el passat 18 de desembre, però faltava estampar la firma. El de Terrassa acabava el contracte el 30 de juny de l'any 2014. L'altre jugador que també firmarà serà Leo Messi, l'argentí que finalitzava contracte el 30 de juny del 2016. Ampliarà la seva vinculació amb el club fins al 30 de juny del 2018.
I en el Mundial d'handbol, la selecció espanyola es va classificar i per a les semifinals després de superar en partit disputat a Saragossa, Alemanya, per 28 a 24. Els espanyols, l'equip de Valero Rivera, s'enfrontarà a Eslovènia en la primera semifinal divendres, demà al Palau Sant Jordi, ja, aquí a Barcelona. L'altra semifinal enfrontarà Croàcia i Dinamarca, que van superar i també els seus respectius rivals.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El cardenal Joseph Glem, que va conduir l'Església Catòlica Polonesa en la transició del comunisme a la democràcia, va morir ahir a Varsòvia als 83 anys a causa d'un càncer, segons mitjans locals. Glem havia nascut a la ciutat polonesa d'Inowrocław el 18 de desembre de 1929. Va estudiar al seminari de Gniezno i va ser ordenat sacerdot l'any 1956. És expert en dret canònic, on es va llicenciar i doctorar per la Universitat Gregoriana de Roma. L'any 1983, fa gairebé 30 anys, va ser creat com a cardenal per Joan Pau II. Des de l'any 81 i fins al 2004 va ser president de la Conferència Episcopal Polonesa i també primat de Polònia fins al 2009. I d'altra banda, en l'habitual catequesi de l'Audiència General d'aquest dimecres, el papa va recordar que els cristians no han de tenir por a creure de Déu i anar contracorrent, si cal, sense caure en la temptació d'adequar-se al món i a les opinions del moment. Després d'aquesta audiència, celebrada a l'Aula Pau VI del Vaticà, el pontífex va fer una especial crida a la solidaritat concreta amb els afectats per l'onada de mal temps que ha afectat Indonèsia els últims dies. El Sant Pare va dir que segueix amb preocupació les notícies que arriben des d'aquest país asiàtic, on el gran allau de pluges ha devastat sobretot Jakarta, la capital, i ha provocat víctimes i ha deixat milers de persones sense llar i també ha provocat danys materials incalculables. Passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, majoria incompleta, el Parlament inicia el procés sobiranista i ofereix una fotografia d'Artur Mas, Oriol Junqueras i Joan Herrera. La Vanguardia, també amb la foto dels tres líders que han avalat aquesta declaració sobiranista, el titular és aquest, ampli suport del Parlament en la declaració sobiranista. Diari ABC en una altra línia, però sobre el mateix tema, amb una foto de Junqueras sol a la Cambra Catalana, titula il·legal, inconstitucional i absurda, referint-se també a la declaració. Diari Ara, Catalunya es declara sobirana, sí 85, no 41. El Punt Avui ofereix una particular portada on reprodueix en la primera i en l'última pàgina tota la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. El Mundo, 85 diputats catalans usurpen un dret de tots els espanyols. I El País, un excàrrec d'Esperanza Aguirre, també va amagar diners a Suïssa i els va regularitzar. Finalment, destaquem La Razón, també sobre la declaració, titula Al marge de la llei. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, que ens comentarà el que ha estat finalment aquesta declaració sobiranista.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per renta vaixella Finish, tot en un, o Quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
Concert benèfic a Santa Maria del Mar el 25 de gener a 9:15 del vespre amb la Coral Sant Jordi i Marina Rossell. Venda d'entrades a Santa Maria del Mar i Ticketmaster. Un concert únic en un marc incomparable a favor de la restauració de les campanes de Santa Maria del Mar. Especial i irrepetible.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
El Parlament català aprovava ahir la declaració sobiranista amb el suport dels 50 diputats de Convergència i Unió, els 21 d'Esquerra Republicana i els 13 d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. També s'assumava un dels 3 parlamentaris de la CUP. Els altres 2 s'abstenien. En contra van votar els 19 diputats del PP, els 9 de Ciutadans i 15 dels 20 parlamentaris del PSC. Els altres 5 van abandonar la cambra en el moment de votar. Avui comentarem breument el contingut i sobretot l'impacte polític que pot tenir a Catalunya i en el conjunt d'Espanya aquesta declaració sobiranista amb el secretari d'Organització de Convergència i secretari tercer de la mesa del Parlament, Josep Rull. Senyor Rull, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina valoració fa vostè i fa Convergència del que és aquesta declaració i del que és el pas que es dona, un pas més cap a la sobirania i el dret a decidir?
Doncs potser és la votació més important que hem fet mai en el Parlament de Catalunya fins ara, des que el Parlament es va restablir l'any 1980. I el poble de Catalunya, a través del seu Parlament, expressa que som una nació i que volem decidir lliurement, pacíficament, democràticament el nostre futur. Fins ara el Parlament de Catalunya en diverses ocasions s'havia definit com a nació i havia dit que no renunciava mai a l'exercici del dret a decidir. Amb la votació d'ahir el que diem és que volem exercir efectivament aquest dret a decidir.
Exercir el dret a decidir, quina aplicació pràctica pot tenir, també tenint en compte les reaccions que arriben d'una banda dels contraris aquí mateix a Catalunya. Recordem algunes frases com les d'Albert Rivera, dient que el Parlament no té competències per decidir sobre una facultat que és de tot el poble espanyol, o el que veiem avui a la premsa d'àmbit espanyol i també en algunes declaracions ja de membres del govern, com el ministre Margallo, que va dir que no tindrà cap aplicació. Vostès com ho veuen des de Convergència i des del govern català?
No, nosaltres el que hem de mirar és, el que no podem entendre és com és que allò que és possible al Regne Unit i a Escòcia, allò que va ser possible a Canadà i al Quebec, no ho pot ser a l'estat espanyol. No ens entra al cap com 3 estats democràtics. N'hi ha 2 que donen vies adequades perquè un poble es pugui expressar i un altre que es tanca amb rotunditat, utilitzant una pretesa legalitat com un mur infranquejable. Nosaltres partim de la base que dins del marc jurídic espanyol hi ha escletxes suficients per poder fer una consulta d'aquesta naturalesa. Ho diu Convergència i Unió, no miri, escolti, permeti-me que citi el senyor Rubio Llorente, que va ser president del Consell d'Estat, que en un article en el diari El País, per exemple, memorable, deia: jo estic molt en desacord amb això que estan fent els catalans, però estem parlant de política, no només de dret. I ell explicava que la Constitució i determinades lleis diguem-ne, donarien cabuda a la possibilitat de fer un referèndum de caràcter consultiu. Tindria força jurídica? No. Tindria una força política de primer ordre? Sí. És convenient que el poble de Catalunya sigui consultat? Evidentment. I, per tant, nosaltres el que diem és que el debat no és un debat en termes estrictament jurídics, sinó sobretot és un debat polític basat en un concepte que el comparteixes o no, que és el concepte de la democràcia en ella mateixa.
A la declaració s'utilitza la paraula sobirà, és a dir, una paraula que com a dret a decidir el PSC finalment en el seu conjunt no ha compartit, però ahir es va visualitzar una discrepància interna en el si del grup parlamentari socialista. Com ho veu vostè i com ho veuen els qui han donat suport a aquesta declaració? Què pensen del fet que, per exemple...
No és una bona notícia ni que el PSC no doni suport a aquest procés ni que el PSC es trenqui. En termes de país, considerem nosaltres, no és una bona notícia. I que el PSC ahir perdés una tradició democràtica d'anys i anys de sempre arrenglarar-se amb aquells, diguem-ne, aquelles forces de base catalanista i se situés a costat d'opcions com el PP o Ciutadans. No és un bon plantejament, no és una bona notícia. A què pot respondre això? Doncs al final arribem a la conclusió que Pere Navarro prioritza més no dificultar el camí de Carme Chacón a la presidència del govern espanyol que no pas l'interès de Catalunya. Perquè, en definitiva, nosaltres sempre recordem als socialistes que aquest no és un debat abstracte, que el que vam fer ahir té molt a veure amb el dia a dia de la gent i amb el benestar i el progrés de la gent d'aquest país, que amb sobirania hi ha més possibilitats de garantir l'estat del benestar.
Una última qüestió. Aquesta declaració també arribava hores després que es conegués un focus de tensió de certa importància entre la mateixa Federació Nacionalista, Convergència i Unió. Permeti'm que tregui breument aquest tema perquè també va marcar molt les hores prèvies a la votació. Senyor Josep Rull, què és el que, segons vostè, ha passat amb aquest manifest o aquesta declaració, aquest document de la Federació Barcelonina de Convergència crític amb Duran i Lleida? I la reacció posterior, també amb alguns aclariments.
Digui. No va ser oportú en el context present, això és evident, però reflectia un neguit que té bona part de la militància de Convergència. Ara el que hem d'aprofitar és això, justament per reforçar l'eina de la federació, per millorar-la en el seu funcionament i per garantir que aquest procés serà afrontat amb una força molt potent, que és Convergència i Unió, que va anar a l'últimes eleccions amb un programa electoral molt explícit que incorporava el concepte del dret a decidir i el concepte de treballar per l'estat propi. Per tant, aprofitem aquesta situació, que no ha sigut agradable per a ningú, per reforçar la federació i per millorar-la amb aspectes que són perfectament millorables.
Però des de Convergència vol dir que s'intentarà que Duran plegui o que Duran canviï d'actitud?
Perdoni, en absolut. Duran és un actiu per a la federació i és un actiu pel país i, per tant, seria un exercici d'insensatesa que plantegéssim això, ni molt menys. Al contrari, el que es tracta és, diguem-ne, de posar molt en valor allò que vam oferir als ciutadans de Catalunya a través del programa electoral i que ara, sobretot, hem de mirar que s'apliqui amb el màxim potència o el màxim lideratge possible.
En tot cas, avui animem els ciutadans a llegir aquesta declaració que els nostres representants públics van aprovar. Animem a tothom, els que estan a favor i els que estan en contra, perquè coneguin doncs, el que implica aquest pronunciament parlamentari. Hem parlat de tot plegat amb Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica. Que vagi molt bé. Fins un altre. Bon dia.
Molt bé, molt bon dia. Gràcies.
De seguida, ara sí, els serveis amb el temps i el trànsit.
El trànsit.
Coneguem ara com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC ens n'informa Roger Serra. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui parlem de molts problemes a la ronda de dalt de Barcelona i a les vies que entren per l'extrem sud de la ciutat comtal. Tot començava amb un accident a la ronda de dalt, a l'altura de Pedralbes, en sentit Besòs. Encara hi ha una cua de més de 8 quilòmetres des del Prat fins a Pedralbes, fins a la ronda de dalt, cues en sentit Besòs a causa d'aquest accident. En direcció contrària, la mateixa ronda de dalt també s'havia complicat per la gent que s'aturava a veure el punt de la incidència i ara a causa d'un accident al tram de Sant Gervasi. En fi, que la ronda de dalt en sentit Llobregat també presenta cua gairebé de punta a punta, des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes. Tot plegat afecta, com dèiem, a les vies que entren per l'extrem sud de Barcelona. B23, retencions entre Sant Feliu i Esplugues, cinturó de litoral aturades entre Sant Feliu i Cornellà. Acabem amb un altre accident, en aquest cas a l'autopista del Maresme, tram de l'Alella, 4 quilòmetres de retencions entre Premià i Alella. Això a l'autopista del Maresme, en sentit Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Nuvolositat abundant, esperem, fins a migdia arreu del territori amb precipitacions que, sobretot fins a mig matí, afectaran el terç sud de Catalunya i també el vessant nord del Pirineu. Els núvols, al llarg de a partir de migdia, aniran desapareixent, tot i que no acabarà de fer net. Quedaran restes de núvols que seran més persistents al quadrant nord-est i també a punts del prelitoral de Tarragona, com a la Serra de Prades o també als ports de Tortosa, on no descartaríem algun ruixadet aquesta tarda feble amb una cota de neu situada en torn als 900 metres. Les temperatures seran semblants o lleugerament més altes i el vent tornarà a ser notícia, ja que al llarg d'aquest matí es reforçarà i bufarà entre moderat i fort amb ratxes molt fortes a la meitat sud del territori, a zones elevades del Pirineu i també a l'Empordà. És per això que des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha emès un avís de perill que puguin afectar a la meitat sud de Catalunya, Pirineu i a l'Empordà, ratxes de més de 90 km per hora. De cara a demà esperem una jornada ben diferent. De matinada quedarà pràcticament asserenat arreu del territori. Només quedaran intervals de núvols al vessant nord del Pirineu que aniran desapareixent al llarg del matí. Llavors quedarà serè amb només alguns núvols alts i prims. Tot i això, a partir de migdia, sobretot durant la tarda, aniran arribant núvols mitjans que al final de la jornada taparan el cel, sobretot al terç oest de Catalunya, i fins i tot no descartaríem alguna precipitació molt feble a punts del vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que quedaria en torn als 1.500 metres. Les temperatures mínimes demà baixaran, les màximes seran semblants o puntualment més altes. De fet, degut a aquest vent i degut a la mar de fons que quedarà, es mantindrà l'avís de mar a punts de la Costa Brava. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia, Joan.
I també avui amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Celebrem tornar-lo a tenir, senyor Pérez Francesc. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia i moltes gràcies.
Després d'un temps en què no havia estat possible, però sempre molt content, segurament molts oients el recorden, perquè em sembla que fa més de 10 anys que ve aquí amb més o menys regularitat, però sempre content.
Espero que em recordin per alguna afirmació, diguem-ne, interessant.
Sí, de vegades per alguna afirmació també també amb certa gràcia, no?
Això també,
això ho agraïm.
Això també va bé, potser, no?
Bé, en tot cas, amb gràcia o sense gràcia, una qüestió molt seriosa és que el Parlament ahir, amb 85 vots a favor i 41 en contra, va aprovar la ja coneguda aquests dies declaració sobiranista. Acabem de parlar amb Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència, i ens ha dit que és el més important que s'ha aprovat en democràcia al Parlament de Catalunya. Vostès estan d'acord amb això? I en tot cas, com veuen la declaració? Com la valoren?
No sé, bé, home, jo tant com dic que és el més important que s'ha fet en democràcia, en fi, jo diria que...
Catalunya.
A Catalunya. Jo diria que és una resolució important potser en la línia d'altres resolucions. Hem de recordar que no és la primera resolució que aprova el Parlament de Catalunya sobre qüestions similars. Sobre l'expressió dret a decidir, potser sí, però sobre que Catalunya no renuncia a l'autodeterminació, coses d'aquest estil...
Se n'han aprovat unes quantes.
Unes quantes. Per tant, són resolucions de caràcter més polític que jurídic, òbviament, i que, per tant, doncs, jo crec que posen de manifest la importància de la política, no? En aquest moment cal jo crec, reivindicar doncs, un cert pes de la política i aquest tipus de declaracions doncs, bé, li donen aquesta importància. I, per tant, en aquest sentit, jo la valoro molt, molt positivament, no? Després l'altra cosa, quina era?
Sí, no, deia sobre el seu contingut i el seu efecte pràctic, vaja.
Home, efectes pràctics, cap ni un, diríem, jurídicament. Ara, repeteixo, políticament espero i desitjo que pugui tenir-ne molts, no? I sobretot posa de manifest la importància doncs, d'això, de la política en un Parlament que bé, alguns voldrien que fos doncs, una cosa molt marginal i com allò que es diu la Diputació Provincial, no? I per tant, doncs, que a Catalunya s'intenti parlar de política, és evident que es poden parlar d'altres coses que també avui en dia doncs, preocupen molt a la ciutadania, no? Ja no diguem-ne temes econòmics i socials.
Per això elegim els parlamentaris, els ciutadans, clar, perquè ens solucionin els problemes.
Exacte. Bé, però no tan sols, oi? Per això, també perquè es faci política, que es faci reflexió política i perquè...
Que es dialogui.
Exactament, no? Es faci política amb majúscules, no? I bé, jo, doncs, en definitiva, ho valoro positivament, no?, en aquest sentit, en aquesta lògica, no?
Continuem amb la primera ronda d'intervencions. Saludem Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que s'ha incorporat. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, senyor Arcadi Oliveres, i després, senyor Alsina, sí, si vol, sobre la declaració.
No, d'acord amb el que diu el Joan Lluís, a mi l'únic que em fa una certa recança d'aquesta declaració és aquesta manca de participació activa del PSC, perquè és evident que el Partit Popular i Ciutadans d'entrada ja s'havien allunyat de qualsevol procés d'aquesta mena, però tots els altres podien haver fet una declaració que semblés gairebé unànim, i a més és cert que es va redreçar aquesta declaració perquè s'hi pogués precisament incorporar el PSC. Llavors al final hem dit que no, tot i que hi ha hagut també el rebuig, penso que hi ha de 5 diputats,
5 diputats dels 20,
no han volgut fer obediència.
De la manera, perdoni, participació sí que ha tingut el PSC en les converses d'aquests dies per intentar consensuar-la. No ha estat aquí possible, està, però ha participat.
Aquí està, això és el que em sap greu, que no s'hagi
sumat. Que no s'hagi sumat, vaja. Sí. Sí. En tot cas, ara parlarem també de la divergència interna en el sí del PSC, però senyora Francina Alsina, sobre la declaració de sobirania, què en pensa?
Home, fantàstic.
Vostè la veu bé,
jo
també.
Jo la veig molt bé, i és una pena que no s'hi hagi sumat més gent, perquè, a més, ben bé que en plena campanya, sí. I a mi m'ha sorprès, no sé si heu comentat, com que he arribat tard, que la CUP hagi fet aquesta votació tan rara.
Sí, perquè jo una a favor i dues abstencions.
Sí.
Jo no parlo d'aquesta mena de concepció assembleària, que potser el seu cervell també és assembleari, i aleshores depèn una mica del que van pensant sobre la marxa, doncs, no? És una mica això, sobre la marxa van decidint, no? I ens reunim amb nosaltres mateixos i el nostre cervell i decidim, doncs, les coses, no?
I sempre vostè crític. De vegades s'ha mostrat crític també amb aquestes formacions que presenten, doncs, aquesta manera de funcionar.
Sí, amb tots els respectes, eh? Amb tots els respectes, però, esclar, no sé, la vida has de tenir una mica uns criteris, no? Unes idees, i aquestes s'han de ser mínimament estables per saber amb qui estàs parlant, perquè arriba un moment que, clar, depèn de la persona que tens al davant, pot ser de la mateixa formació, com passa en aquest cas, però un s'abster, l'altre diu que sí, l'altre diu que no, clar, al final, bueno, i què tenen en comú? Doncs tenen en comú que estan en contra del sistema, però el sistema no sap molt bé què és, i aleshores, clar, bueno, així anem, no?, amb aquestes coses tan confuses, no?, que són tan o més confuses, i acabo com el PSC.
Bé, ara parlarem del PSC, si cal, de la CUP també, seguirem amb aquest i altres temes de l'actualitat del dia amb la declaració de sobirania aprovada ahir per Parlament com a qüestió fonamental. Amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia a tots.
Repassem breument les línies que volem proposar als tertulians per parlar en els propers minuts.
Molt bé, doncs sobre la declaració de sobirania, el Parlament, recordem, va aprovar-la ahir, presentada per CiU, Esquerra, Iniciativa, amb els seus vots i també un de la CUP. La votació va comptar amb 85 vots a favor, 41 en contra i dues abstencions. Si et sembla bé, Ignasi, repassem una miqueta què van dir els diferents... Perfecte. Grups parlamentaris, sí. Convergència Oriol Pujol diu que si es vol el federalisme, prèviament s'ha de voler el dret a decidir. De la seva banda, Oriol Junqueras diu que Esquerra no demana a ningú que sigui independentista, només que tots siguem demòcrates. Pel que fa al Partit Popular, acusa Mas de dividir Catalunya i comença un camí cap al no-res. Iniciativa Joan Herrera, aquesta declaració és per començar a caminar. Des de Ciutadans creuen que la declaració sobiranista és un invent que menysprea la Constitució i, finalment, de la CUP, Arrufat va dir no avalarem un procés que no garanteixi la plena sobirania per sobre d'Espanya ni dels mercats.
Bé, els socialistes van tenir divergències internes amb 5 diputats que van desobeir la disciplina del partit i van abandonar la cambra en el moment de votar.
Doncs sí, van desobeir, com deies, les ordres de la direcció i van optar per no participar en aquesta votació, tot i que es van quedar, això sí, a la cambra. Aleguen que ho han fet per respecte a una part del seu electorat. El portaveu del PSC, Maurici Lucena, ja va dir que es mostra disgustat per aquesta decisió. També malestar a les files socialistes pel no a aquesta declaració. Alguns es van desfogar a les xarxes socials, per exemple. Tura va dir que el PSC en aquests darrers dies posa en evidència que, a més de la desorientació ideològica, hi ha un greu problema de cultura política.
També Joaquim Nadal i Ernest Maragall van dir la seva per les xarxes socials. Faig una petita rectificació. Efectivament, no van votar, però es van quedar a la cambra aquests 5 diputats del PSC, com deia Sara. Bé, parlarem també breument d'economia amb la compareixença de Cristóbal Montoro i de David Cameron, que promet un referèndum, però en aquest cas sobre la permanència o no del Regne Unit a la Unió Europea. Atenció.
Doncs sí, durant la seva compareixença ahir al Parlament, Montoro va anunciar l'aflorament de 40.000 milions, però només en recapta 1.200. Com dèiem, en cap moment va citar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ni va aclarir tampoc si es va beneficiar de l'amnistia fiscal, però va insistir que aquesta regularització especial no és opaca. I finalment, com dèiem, David Cameron, pel que fa als britànics, ahir el primer ministre es va comprometre a fer un referèndum abans del 2017, ho va fer durant un discurs sobre la relació entre el Regne Unit i Europa. En aquest referèndum es preguntarà als britànics si es volen quedar a la Unió Europea o si en volen sortir.
Gràcies, Sara. Fins aquí el resum. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia que compartim amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Mans Unides et convida a la presentació de la campanya No hi ha justícia sense igualtat. El missioner jesuïta mexicà José Avilés impartirà una conferència sobre la realitat dels indígenes maies de Chiapas. Vine al Palau Robert de Barcelona el dijous 31 de gener a les 19 hores. Mans Unides, campanya contra la fam. Més informació al web mansunides.org.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el xai de llet, mitjos o sencer, només per 10,95 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos minuts i seran 9:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat amb Francina Alsina, Arcadi Oliveres i Joan Lluís Pérez Francesc. Senyors, quan la Sara ens repassava una mica alguns aspectes d'aquesta notícia, l'aprovació de la declaració sobiranista, sentíem algunes frases dels portaveus parlamentaris i altres dirigents, i també la notícia de la divisió entre el PSC, concretament amb l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, l'exconsellera Marina Geli, també Joan Ignasi i Helena, i dos diputats més que no van votar, per no dir no a aquesta declaració.
Jo vaig poder sentir una estona, bastanta estona, no?, el debat d'ahir, i quan va començar a parlar amb Pere Navarro jo pensava que era del PP. És a dir, que s'havia canviat de partit. Sincerament, jo no entenc, diguem-ne, aquest discurs, en fi, d'exigir, doncs, per exemple, que el dret de decidir s'hagi de fer a partir d'un procés negociat il·legal, que és el que deia la declaració. O sigui, negava la declaració a partir dels arguments de la declaració, la qual cosa és d'una incoherència total, no?
No, vostè ho veu així i, evidentment, es pot estar en desacord. Ara bé, coincidir amb el PP en alguns punts...
Tampoc passa
com
res,
com en altres es pot coincidir amb Convergència, no, però, o amb Esquerra, no?
Home, diuen que els extrems sempre es toquen, no?
Clar, però...
No hi ha extrems, aquest després, és el problema.
Però després la Alicia Sánchez Camacho, doncs, va una mica utilitzar aquest argument de dir, bueno, aquí estem en la lògica aquella que ja s'havia utilitzat amb el Plan Ibarretxe, que és el gran error històric, no? Els nacionalistes i els constitucionalistes. És, per mi, el que hem de defugir a Catalunya. No ens podem deixar endur per aquesta solemne tonteria.
L'eix nacional aquest, no?
Sí. És que això és el que volen des de Madrid, precisament, per anar negant tot el que es pugui fer des d'aquí.
Com va passar al País Basc últimament.
Efectivament. I, per tant, com que el procés sobiranista de Catalunya no té res a veure, perquè és cívic i no és ni ètnic ni conseqüència de buscar una pau després del terrorisme, perquè és una altra coordenada absolutament diferent, si mantenim aquesta lògica de constitucionalistes versus nacionalistes, anem fatal. I, per tant, em sembla perillosíssim que des de Catalunya els propis líders polítics tinguin aquesta manca de visió, no?, de que estan donant totes les cartes, no?, al govern de Madrid perquè vagi dient aquesta, també per mi, solemne tonteria, de que la consulta ha de ser legal. Clar que ha de ser legal. És que s'ha fet a hores d'ara alguna cosa il·legal a Catalunya? És que a Catalunya s'ha intentat fer tot legal.
Argumenten la sobirania del poble espanyol, els contraris argumenten això.
És que està clar que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol d'acord amb l'article 1.2 de la Constitució. O sigui, a veure, això està a la Constitució. Ara, això està interpretat pel Tribunal Constitucional, en un sentit de que sobirania no és autonomia. Perfecte. Això impedeix fer una consulta a Catalunya? No. La Constitució permet fer referèndums.
S'ha votat en referèndums a Catalunya.
I el referèndum és una competència de l'Estat que es pot cedir i delegar a les comunitats autònomes si vol el govern central. O sigui, que no és inconstitucional ni legal res del que s'està fent i es vol fer a Catalunya. És clar, si tu el que fas és convertir la Constitució en un dogma de fe metafísic i no previst per les persones, sinó per la salvaguarda de l'Estat espanyol com una unitat de destí universal, és evident que tot serà il·legal, inconstitucional, tot està prohibit, no? I, per tant, ja no necessitem polítics, necessitem una màquina que a un senyor vagi dient no, no, no. Clar, aleshores, s'ha acabat la política en aquest país.
Perdoni, només un incís abans de donar pas a les altres veus. Quan vostè parla d'aquesta mena de frontisme o aquesta divisió política entre constitucionalistes i nacionalistes, precisament aquest argument també l'utilitzen, deixi'm fer una mica de contrapunt, també l'utilitzen els contraris a la declaració per dir que és Mas qui divideix la societat, no? És a dir, una mica, això de fet clar, no ho vol ningú.
Però precisament...
Jo aquest crec frontisme que no el vol ningú, de fet.
Però és que aquest argument... A veure... Això ho deia el president Mas ahir, que em sembla molt interessant. Aquí tenim unes majories socials i polítiques i unes minories socials i polítiques. Qui divideix Catalunya en aquest moment són les minories socials i polítiques representades al Parlament. I, per tant,
la democràcia... PP, Ciutadans...
Clar, i el problema que tenim a l'Estat espanyol de forma estructural són dos, per mi, en relació a Catalunya. Catalunya mai podrà impulsar com una minoria estructural dins d'Espanya una reforma de la Constitució. Mai. Per tant, que no li diguin que la reforma de la Constitució és la via, perquè mai ho podrà fer.
Però pot seduir, en tot cas, les grans forces espanyoles.
No pot seduir perquè ja s'ha
dit. Seduir.
És que
estàs demanant un miracle. No tenen
sentiment. no tenen sentiment, només tenen interessos, no? I els interessos és que el PIB català no es pot treure del PIB espanyol, no? I s'acaba la història. I després, el gran tema, per mi, és que les forces polítiques majoritàries a Catalunya són diferents de les forces polítiques majoritàries a Espanya, i això és, és insoluble, diríem. O sigui, són dos elements, no? És com allò...
Que no lliga l'aigua i l'oli.
La xocolata freda i la llet freda, allò que quan era petit no es podia fer. No?
És democràcia, és sociologia, és tot, una mica, no? Clar, és a dir, és la societat catalana...
Clar, és a dir, i com que és molt difícil i complex, s'ha de dialogar, negociar, etc. I no dir que tot està prohibit i tot és il·legal. Perquè aquesta idea de que ja en cercles madrilenys, de que els catalans som una colla d'estúpids que només volem fer coses il·legals, jo, sincerament, em sembla que no és de rebut en qualsevol àmbit de persones raonables.
Bé, senyors, més gràcies, senyor Pérez Francesc. Em sembla que són molt comprensius els seus companys de taula, Arcadi Oliveres i Francesc.
És que com que feia molt de temps que no el teníem, sí, a mi em feia molta il·lusió sentir Sí. Res, tu deixa't anar, que és com millor estàs.
Sempre aquí demanem als companys que parlin amb llibertat i amb respecte, i amb llibertat també. Senyor Oliveres, per exemple.
Bé, no es manaré pas la plana amb el professor de dret constitucional, i més combrego plenament els arguments que he donat. Només voldria dir un parell o tres de coses marginals. Ahir, abans d'ahir, vaig ser a dos llocs que són interessants. Un es diu Albacete i l'altre es diu Cuenca.
Castella-La Manxa.
I, evidentment, el tema va sortir sobre la taula. I la gent amb la que jo anava, que eren els que m'havien convidat, més aviat tenien tendències, diguem-ne, escarronoses, per dir-ho bé. Però, en canvi, amb aquest tema no hi havia manera d'entrar-hi.
No, no.
I penso que ens fa falta un diàleg fort, perquè si dius, home, això que tingui un del PP, no? Però gent que estava amb els Izquierda Unida i coses així, et mantenien arguments difícils d'entendre. Cosa que també vaig dir, no m'havia passat fa 3 mesos, amb 2 visites més que vaig fer. Una era a León i l'altra a Valladolid. I allà, en canvi, no sé per què, vaig poder aconseguir un cert diàleg.
O sigui que s'ha radicalitzat.
De vegades depèn de l'àmbit. De cas,
no? Depèn molt de les persones i depèn molt de l'entorn. Però vaig pensar que aquí ens calia fer molta feina de diàleg, perquè dius, home, aquells ja ho veuen allò com una paret, doncs, però amb aquests, amb els quals pots arribar a pensar que pots tenir un diàleg, és una mica complicat. Segona petita nota, els del PSC s'ho han de fer mirar, perquè fa molt temps que naveguen i divaguen, i, escolta, és una força necessària, una força que ha estat força de govern, i avui en dia, d'aquesta manera, penso que ho han de refundar-se, o han de plegar, i sobretot han de fer grup parlamentari propi a Madrid, perquè, si no, aquesta obediència de vida mai els permet dir masses coses. I tercer, potser discreparia una mica amb les intervencions inicials, però seria un tema molt llarg de debat, a mi no m'ha desagradat el vot de la CUP, perquè penso, bastant com ells, que una cosa és fer una declaració i altra cosa és endegar un procés. I alguna vegada he dit públicament que gairebé estaria d'acord amb això, que el procés, almenys a mi, però seria massa llarg discutir-ho, tal com s'ha donat a terme, no m'acaba d'agradar. Al principi sí, però la manera de fer-ho, i sobretot l'estratègia política que s'amaga al darrere, no m'acaba d'agradar, començant per la pròpia convocatòria d'eleccions que va fer el senyor Mas, que no la vaig considerar adequada i que la vaig criticar. Però, en fi, seria un tema molt llarg. Són els tres.
Vostè sempre ha defensat que el ser independentista o ser sobiranista no hauria d'anar tan lligat al tema del greuge econòmic amb Espanya.
Exacte,
és a dir, que amb això no se solucionen les...
Sí, no, i tots els camins que s'estan seguint. Però, en fi, això és un tema...
Bé, seria llarg, però li agraïm que l'hagi tret, perquè sempre és interessant parlar-ne.
Bé, jo seguia també amb la línia de l'Arcadi al PSC, perquè és que aquest matí anava sentint notícies i tal, i una de les coses que més et xoca, i he recordat, és de dir, anem a veure, quan hi havia com a president de Generalitat el president Maragall, el va fer un nou estatut. En aquest estatut, el primer que dèiem és que era Catalunya era una nació i que tenia un dret a decidir. I ara, què els agafa? O sigui, ara són, ja no se n'en recorden de les seves pròpies declaracions, perquè això sí que no entenc res. I a més, sentir el portaveu també molt ofès amb el 5, que veia que era un greuge que ell no perdonaria mai, i deia, anem a veure. Però també és allò que s'ho han de fer mirar. Ja n'hi ha prou d'aquest sotmetiment a Madrid, i ja n'hi ha prou d'aquesta divagació. I a més, després jo volia dir també, després de sentir la senyora del PP i el senyor de Ciutadans, el que encara no han entès és el que és una democràcia. Aquests senyors són uns autèntics autoritaris, dictadors, i a més entenen, no entenen la diversificació, entenen la unitat com a unificació. O sigui, tots hem de ser igual. És impossible acceptar, i acceptar un diàleg. I jo l'he de dir del senyor de Ciutadans, que no pot haver-hi un diàleg, i on està la seva democràcia? És que també s'ho han de fer mirar. I a mi, jo segueixo dient que allò de la CUP m'hagués agradat, potser sí, però en aquest moment teníem que donar un sentiment d'unitat. No sé. Sí, sí, perquè aquí hem de ser forts. Si ens dividim entre nosaltres, hem begut oli, eh?
Jo crec que també, en relació a la CUP, hi ha un element interessant, i és que, clar, han mostrat que aquesta idea de la disciplina de partit i tal, bueno, ells que són crítics, no, amb el sistema, doncs això ho han mostrat. Vull dir, en aquest sentit també jo faria una lectura... Sí, no? Positiva, diríem, no? Uh-huh. És a dir, per què és això de votar tots igual, no? Vull dir, també potser... No? A veure, formaria part, penso, no ho sé, d'una mena de crítica al sistema que és massa rígid amb els grups i tot això.
Podria
no?
ser més transversal la votació, que, com passa als Estats Units, al Congrés.
De vegades, bueno, és a dir, aquests grups que podem considerar una mica antisistema també en posen de manifest les eficiències del sistema, no? Per tant, bueno, aquest seria un element positiu, no? I... Després jo també voldria dir una cosa sobre aquests grups, no, com el PP i Ciutadans, que jo crec que és que tenen un dèficit de comprensió, penso jo, modestament, del que és Catalunya. O sigui, per ells Catalunya no existeix. Aquesta és la realitat. És a dir, per Ciutadans l'únic que existeix és la sobirania individual de cada ciutadà. No? I un pot parlar castellà, català, el que vulgui, lògicament, i suahili, no? si cal, que espero que algun dia es parli en el Parlament de Catalunya en anglès, també. Perquè, clar, això de parlar només en català i castellà em sembla, diguem-ne, massa poc,
sí,
no? Aleshores, és que jo crec que dins de la seva filosofia, el PP, perquè va de liberal, però va de liberal pel que li interessa, no? I Ciutadans no sap de què va, però va, diríem, de que... el que interessa són els ciutadans, no? Doncs aleshores Catalunya és una cosa irrellevant. I és clar, en aquesta lògica, doncs, està clar que no necessiten...
Però a mi el que em donen...
Col·lectiu, no?
Joan Lluís, és que cap d'ells s'estima Catalunya, perdona. No, ja no és que no ho sentin a dintre la pell?
No, és clar que no.
No senten res de res, no. Però tampoc s'ho estimen.
Bueno, si no ho sé, no, però no és rellevant per ells aquest tema, no?
Perquè, clar...
Vostès poden opinar, però el Parlament és de tots els catalans.
La concepció, diguem-ne, d'un cert...
Però per la seva posició, dius, no els interessa massa, o no senten dintre de la seva sang el que és aquest país. Perquè si no, no tindrien una actuació com aquesta.
En tot cas, poden defensar una posició...
Home, clar, que defensin el que vulgui, però el que veus...
Són catalans igual, tenen la seva catalanitat igual.
Sí, de vegades...
Perquè refereix vostè
als grups... Perquè hagin nascut aquí no vol dir que se sentin catalans.
De fet, per ser català d'acord amb el dret espanyol, que és l'únic vigent en aquest moment, has de tenir el veïnatge administratiu en un municipi de Catalunya. I per això no necessites res més que anar, diguem-ne, a l'Ajuntament i empadronar-te. O sigui, clar, i amb això ja ets ciutadà, a efectes administratius. És a dir, que, per tant, es demana molt poc, no?
Exacte.
És clar, aquí, doncs, aleshores, què vol dir ser català, no? També és un tema que...
Va més enllà de la qüestió administrativa, legal, democràtica...
I tampoc no s'acaba portant barretina i menjar botifarra amb mongetes.
També és un element espiritual, d'alguna manera. Per tant, seria interessant dir que avui en dia això del sentiment i de la idea de consciència i tal, doncs també és un tema important i forma part d'una dimensió de la vida, que és la vida espiritual, no? I, esclar, però aquestes formacions, potser, doncs, no comparteixen. En aquest sentit, són molt materialistes, diríem, no?
No creuen en qualsevol cas que pot haver hagut una mica de confusió entre el que és el dret a decidir i el que és consulta, independència, perquè, de fet, ara el que s'ha votat és una declaració a favor del dret dels catalans a decidir el futur. No s'ha fet
cap
declaració d'independència. És que no s'imposa
res a ningú. I, a més a més, hi haurà una cosa democràtica totalment, que la gent pot anar a expressar la seva voluntat. I estem negant això? O sigui, on està el començament democràtic? És el que jo deia, no?, d'aquests partits que s'hi han oposat d'aquesta manera tan bàrbara, dius, bé
els contraris defensen que, d'acord amb la Constitució, podem votar, però nosaltres i tots els espanyols.
Bueno, doncs que ho facin.
Que ho facin.
A mi ja em semblaria bé, jo estaria d'acord, fem un referèndum...
I si volen la independència, jo els hi dono,
És estúpid, diguem, no?
Tant de bo que em demanin la independència, que els hi dono ràpidament.
Bé, doncs, avui hem parlat abastament del tema de la declaració sobiranista, però m'agradaria, en els pocs minuts que ens queden, comentar un parell de temes més, ni que sigui breument. Cristóbal Montoro va comparèixer ahir al Congrés i va parlar del tema de la regularització, vaja, o de l'amnistia fiscal per fer aflorar diners. Em sembla que el senyor Arcadi Oliveres ha parlat moltes vegades del tema del frau fiscal i del que és la lluita contra aquest problema. i no va citar explícitament l'extresorer Bárcenas, però bé, teòricament alguna explicació havia de donar.
Home, són dues coses. Una, el cas del tresorer Bárcenas, del qual s'ha de saber si s'ha aprofitat o no d'aquesta amnistia fiscal, i bueno, aquí hi haurà un procediment judicial que, per altra banda, doncs esquitxaran el PP per descomptat, això. Ho veig clar. L'altra cosa és aquesta qüestió de l'aflorament dels 40.000 milions. A mi em sorprèn, perquè el senyor que és el nom del ministre d'Hisenda i el gremi d'inspectors d'Hisenda va publicar, ho he dit alguna vegada en aquesta sala, en aquesta taula, va publicar el mes de setembre un informe pel qual el frau fiscal a Espanya no era de 40.000, era de 93.000 milions d'euros cada any. Llavors s'aplica una amnistia i finalment només hi ha una recapta de 1.200 milions. Això és una presa de pèl, això, quatre amics que van...
I bé, jo no ho entenc, perquè si tu tens una empresa, mira que els inspectors no et deixen ni a sol ni a ombra i saben el que respires i el que deixes de respirar. I que això no ho puguin detectar, no els interessa. O sigui, clar, si volguessin això, podrien.
Que són grans corporacions, són grans bancs, són grans fortunes i aquests...
I aquí doncs, deixa't no estar que la gent de Carrica som molt ignorants en tota aquesta qüestió. L'únic que veus és que molta gent deu sucar, perquè això no surt, perquè si no, no s'entén. Perdona'm, aquí moltíssims estan cobrant comissions i més d'un 3%, diria jo,
Alguna cosa més, senyor Pérez Francesc?
No, jo, bueno, última intervenció. Diguem-ne gent que sap molt més que jo d'aquestes coses, no? A mi el que també em sobta molt és, en fi, com es pot això generar tant diner negre, però també és veritat que encara hi ha pessetes, no? Encara, moltes pessetes, no?
Sí, sí, guardades, que continuen existint.
Que la Vila s'havia guardat a l'armari...
Es pot canviar el Banc d'Espanya, però...
El Banc d'Espanya sempre es poden canviar, exacte, sí, no hi ha límit aquí.
Però no hi ha límit de quantitat, pots...
No, límit en el temps, vull dir.
Amb 200 milions de pessetes i...
Bueno, suposo que si les declares, esclar.
Que Lluís, algú té 200 milions?
És que jo ara no sé les quantitats, però he llegit que hi ha una quantitat molt important de pessetes encara no convertides.
Sí, sí, és cert, és cert. I bitllets de 500 al país de la zona euro que més en té.
Bé, senyors, ho deixarem aquí, sempre amb esperança que millorin les coses. Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Joan Lluís Pérez Francesc, fins la propera ocasió. Bon dia.
Bon dia.
Ara són les 9, la Sara Cruz ens resumirà les principals notícies amb l'última hora informativa, els titulars. Després tindrem el comentari de Manuel Milià, mestre, i el plusvàlua del primer cafè, avui dedicat a consum responsable amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. També ens visitarà la responsable d'una campanya de recollida d'aliments que ara s'acaba de posar en marxa aquí, a prop d'aquesta casa, al barri de Sants de Barcelona, un exemple d'iniciativa ciutadana i veïnal. També tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Bon dia. El Parlament de Catalunya va aprovar ahir finalment la declaració de sobirania presentada per Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa. Aquesta declaració reconeix Catalunya com un subjecte polític, jurídic i sobirà i també reivindica el dret dels seus ciutadans a decidir el seu futur. La votació va comptar amb 85 vots a favor, 41 en contra i dues abstencions. D'altra banda, 5 dels diputats del PSC van trencar la disciplina de vot i van evitar participar en aquesta votació. Encara a casa nostra, reunió extraordinària avui amb el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, i els cossos de seguretat pels assalts amb violència dels últims dies. I és que n'hi ha hagut dos nous més les últimes hores a les comarques de Girona, concretament. Un dimecres al vespre al carrer de la Creu de Girona, però aquesta vegada l'objectiu era un establiment de compra-venda d'or. L'altre va ser un atracament amb violència en una joieria de Blanes dedicada a la venda de joies per internet. De l'exterior us expliquem que Corea del Nord pensa continuar endavant amb el seu programa nuclear, tot i les noves sancions imposades pel Consell de Seguretat de l'ONU pel llançament d'un coet al mes de desembre. La proposta de les Nacions Unides, aprovada també amb el vot de Pequín, és un gest de fermesa cap al règim comunista que acusa els Estats Units de guiar aquesta política hostil.
En esports, el Real Madrid va empatar ahir a Mestalla a un gol i amb un avantatge de 2-0 que va aconseguir en l'anada del partit de quarta final. El Bernabéu passa a les semifinals. També el Sevilla s'ha classificat després de guanyar ahir el Saragossa per 4-0 en el partit de tornada. L'anada van empatar a 0 gols. El Barça juga avui la primera final particular a la Rosaleda contra el Màlaga. Els blaugrana necessiten guanyar en aquest camp o empatar a 3 gols o més. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Manuel Milian Mestre, a partir d'aquesta setmana, farà els comentaris els dijous, si Déu vol. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Avui és un dia, per mi, entreverat. Vull que m'entenguin els oients. Entreverat perquè, per una banda, hi ha una satisfacció, diguem, d'ordre institucional, per dir Catalunya té més veu, Catalunya té més presència al món i més per si mateixa. I d'altra banda, hi ha una enorme tristor de veure que la història es repeteix. Mireu, jo vaig sentir durant anys, és a dir, des de l'exili, primer, devia ser alrededor de 1972, por ahí, el Josep Tarradellas, i després des de la Generalitat, des de la Casa dels Canonges i després des de Maria Augusta fins que ell va morir. El president Tarradellas era un gran amic meu i em feia moltes confidències que a poc a poc aniré desgranant en llibres que estic ara escrivint. I una cosa que m'ha quedat molt clara sempre en l'exili, en la Generalitat i en casa d'ell, a Maria Augusta, és no es poden repetir els fets d'octubre. Es referia als fets d'octubre del 34. És una gran bestiesa. Jo tinc aquest contrast avui que me dona una sensació estranya, perquè el que me deixa damunt la taula és una visió de la divisió que ahir es va escenificar d'una forma clara, no igualitària, però sí clara, al Parlament de Catalunya. Va haver una part del Parlament, posem-li un 40%, que d'alguna manera va dir, o explícitament o implícitament va dir no, perquè o se va estindre i se'n va anar, o realment va dir no. I va haver una majoria del Parlament que va dir clarament sí a la sobirania de Catalunya. El més trist per mi va ser veure el desfilament de tot el grup popular quan va baixar els graons de l'hemicicle i se'n va anar. És un gest testimonial, és un gest, jo no dubto, que perillós. Perillós per el que pot engendrar en alguns de rancúnia i de malestar. Perillós per el que simbolitza. No estem d'acord amb el president Mas. I perillós perquè jo no sé si el president Mas sap gaire bé on va. Ho haig de dir clarament perquè, si no, no seria honest a mi mateix. El problema està plantejat damunt la taula, però per la via de les divisions i els conflictes, com ha clarament demostrat el fet del Partit Socialista, el PSC, que s'han dividit i que han pres al final una postura clara, del partit de Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, que van estar a punt de dividir-se a la vespre, al final se van unir, però que això no té consistència, en la meva opinió, i moltes més coses que vindran. No sé si això és bo. És bo poder tenir l'autogovern, poder tenir la plena, diguem, decisió soberana, poder expressar la voluntat dels catalans, si volem estar o no volem estar amb Espanya. Això és bo, però no és tan bo imposar aquests criteris perquè nosaltres ho volem al marge del que sigui. I este al marge del que sigui és la Constitució, que ens han donat tots els espanyols, catalans inclosos, que l'han votat a tots i que fins ara ha funcionat força bé. Per tant, jo solament vull fer una petita reflexió final. No m'agraden les divisions, les coses importants com aquesta s'han de fer per quasi bé per unanimitat. No m'agraden els conflictes interns perquè això anuncien la divisió i els conflictes en la societat catalana, que ja està dividida, diguin el que diguin a la presidència de la Generalitat, ja està dividida, i ahir es va escenificar gràficament, com he dit, el propi Parlament. i no m'agraden els rumors del passat. Mireu, quan Catalunya va fer un intent virulent d'adquirir clara definició com a estat propi en la primera guerra carlina de 1833 a 1840, alguns van fer córrer que efectivament Catalunya anava a buscar la independència. En aquell moment, clar, anaven a buscar la independència si guanyava la guerra, òbviament. Aquells rumors es van multiplicar a la premsa i a l'opinió madrilenya de tal manera que el que avui dia és el Foment del Treball Nacional, o sigui, la patronal, que en aquell moment es deia Comissió de Fàbriques i que representava a la incipient indústria catalana, l'any 1836 va publicar una circular dirigida als treballadors en la qual es deia el següent. Obric les cometes. Què seria si totes les demás províncies d'Espanya no quisieran consumir ningún género català? Lo que harían sin duda si la Catalunya se declarase independiente? Aquesta pregunta, jo sé que la gent no se la fa, però jo sé que està angoixant els empresaris. I si ha hagut algun dubte del que pot passar, que la visite el Quebec. Perquè aquí hi ha una mentida molt gran. Aquí s'ha parlat durant anys i anys i anys que el Quebec era un model de Catalunya. Doncs pues que vagin al Quebec. Jo he anat com 10 vegades al Quebec. Que vagin al nord de Canadà i que vagin al Quebec. I es trobaran que han desertat totes les grans empreses multinacionals. Que ha desaparegut totalment la gran empresa multinacional i consistent important de la ciutat de Montreal. Que s'ha estancat la ciutat de Montreal i al seu costat ha crescut a Toronto, una ciutat d'un milió d'habitants, ne porta 6.5 o 7, i està explotant com si fos una segona Nova York. Això ha passat simplement en 25 anys. Per tant, què vull dir? Que la gent ha de meditar tots els passos que pega i ha de ser conscient de les conseqüències dels passos que pot pegar. I per tant, que algú pensi que la raó la té el seny, i no l'eufemisme, no l'eufòria, no la rauxa, i no el senyor Oriol Junqueras. Ho sento molt. A Oriol Junqueras és una persona molt raonable i probablement un excel·lent pedagog i polític pedagog, li falta un xic de reflexió. Bon dia.
Ràdio Estel.
La dignitat de la persona i les exigències de la justícia requereixen, sobretot avui, que es continuï cercant com a prioritat l'objectiu de l'accés al treball per part de tots o que el mantinguin. Pensant-ho bé, això és també una exigència de la raó econòmica. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
3 minuts i serà un quart de 10. Comencem plusvàlua del primer cafè, on parlarem avui de consum responsable. La nostra actitud davant el consum ens pot ajudar a millorar el món que ens envolta. Les persones ens hem tornat més crítiques i també més responsables, i cada cop som més els que pensem que les decisions de consum que prenem repercuteixen més enllà del nostre benefici personal. Avui reflexionem sobre els nostres drets i els nostres deures, perquè conèixer els nostres deures ens ajudarà també a evitar situacions no desitjades. Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Doncs sí, precisament fa uns dies, el divendres passat, el president de la Generalitat, Artur Mas, va recomanar la inauguració de la Fira de l'Oli i de les Borges Blanques el consum de productes de proximitat per mantenir llocs de treball a Catalunya, argumentant que el consum diari d'articles de casa poden ajudar el país a tirar endavant.
Parlem amb Albert Malià, que és sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Malià.
Hola, bon dia.
Bon dia, parlem de consum de proximitat. Què significa? Quins beneficis aporta el consum de proximitat? I com podem saber la procedència dels productes abans de comprar-los?
Bé, tal com diu, no, com diuen els termes, consum de proximitat, doncs és el consum de béns o productes i serveis fets, produïts, en el nostre entorn territorial més proper. I els beneficis que ens aporta, bé, són o poden ser diversos. En primer lloc, doncs, tenir un coneixement, doncs, més directe de la procedència dels productes, que això també ens pot permetre consumir amb més garantia, tant de seguretat com de qualitat. També això, un altre benefici, és la possibilitat d'exercir un consum més sostenible mediambientalment, perquè, doncs, el fet que haguem de comprar productes que venen de molt lluny, això, doncs, també té una sèrie de costos energètics, etc. Ajudar al manteniment de les petites explotacions familiars, també, agràries i ramaderes, amb la qual cosa també s'afavoreix, doncs, o s'evita l'abandonament de zones forestals. Afavorir també la conservació d'espècies agroalimentàries autòctones i contribuir al creixement i al desenvolupament del país en general.
Aquestes coses a vegades semblen més fàcils als pobles, que tots d'alguna manera ens coneixem o és, és més pràctic. En canvi, a la ciutat sembla que sigui més complicat. Tot i que ara estan sortint algunes botigues de proximitat que ja ho posen, no?
Sí, sí, sí. A part d'això de botigues, fins i tot també estan començant a sortir alguns productors que el que fan és distribuir, estem parlant sobretot d'aliments, a través d'internet. És a dir, que et porten o la fruita o les verdures a casa, i per tant t'acosten el producte. I
el producte de temporada, més o menys.
De temporada, i que a més doncs, això està accessible, doncs, en aquests moments a moltes ciutats de Catalunya.
Recentment a Catalunya s'ha aprovat una nova normativa que regula la venda de proximitat de productes agroalimentaris i un sistema d'acreditació voluntària dels productes o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d'elaboració pròpia directament als consumidors o als establiments minoristes. A què respon això?
Bé, en primer lloc, aquí hi ha una demanda, diguem, que ve de llarg dels productors, dels productors, sobretot, de productes del camp, que el que volen és un reconeixement, o han demanat un reconeixement, doncs, de la seva feina i dels productes que fan, no? I, per tant, aquest és el primer, diguem, el primer motiu d'elaborar una norma com aquesta. I per la banda, doncs, dels consumidors, una mica també en relació al que dèiem abans, clar, els consumidors també aprecien cada cop més el fet que això, que el producte sigui, doncs, de proximitat, que sigui, sigui de temporada, doncs, que el producte estigui collit en el moment adequat, que aquest és un altre dels problemes que té, doncs, el fet d'importar determinats productes que no són de la nostra temporada i que potser fa dies que s'han collit de l'arbre i que, per tant, doncs, no tenen les mateixes condicions, doncs, de qualitat, no? I, finalment, doncs, tot això, aquesta normativa el que fa és crear un distintiu que permeti identificar els productors que voluntàriament, els productors i els seus productes, que voluntàriament s'acollin a aquesta norma.
Fa un temps ja va sortir una mica el decret sobre temes de biològics, temes ecològics, perquè també es va posar de moda i al final no sabíem què era realment ecològic i què no. Ara m'imagino que aquesta normativa, que està més inclosa dintre del decret 24-2013 del 8 de gener,
sí,
fa que d'alguna manera sigui més reglat tot això.
Sí, el que passa és que la norma aquesta no entra tant amb la distinció o amb la regulació del que es podria considerar producte ecològic, sinó més aviat
no,
amb el concepte de proximitat.
Em refereixo que igual sí, com en el seu moment es deuria fer amb, sí, en termes ecològics, de productes ecològics, sí, ara s'està fent per assegurar en el consumidor que són productes de proximitat,
exacte,
perquè si no, com ho sap
exacte
el consumidor?
Exacte, exacte. Sí, es va enfocat molt clarament cap al tema de la proximitat, perquè a més les etiquetes aquestes d'ecològic i tal, hi ha normativa harmonitzada, perquè evidentment afecta a tota la Unió Europea i per tant hi ha una normativa que és d'àmbit europeu en aquest tema.
En canvi, aquesta és d'aquí, de Catalunya.
Sí, sí, sí. Aquesta és una normativa específica per identificar els productors que aquí a Catalunya doncs, es vulguin acollir amb aquest distintiu.
Passen 3 minuts d'un quart de 10, això és plusvàlua del primer cafè, l'espai que us acompanya, amics oients, cada dijous, des d'uns minuts després de les 9 i fins a 2:15, a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Podeu dir la vostra, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, per parlar de consum responsable, perquè senyor Malià, quan parlem de consum responsable de béns i serveis, a què ens referim exactament? Quins conceptes inclou?
Bé, aquesta és una pregunta interessant, perquè precisament el Codi de Consum de Catalunya, que es va aprovar a l'estiu del 2010, és que nosaltres sapiguem la primera norma jurídica segur a l'Estat espanyol i probablement en molts altres llocs, que defineix el consum responsable. És a dir, hi ha una definició normativa d'aquest concepte.
D'avançada, doncs.
Sí, és a dir, pensem que doncs, el fet que es defineixi jurídicament pot contribuir també doncs, a aclarir el concepte i, per tant, que se sàpiga o que es tingui més clar de què s'està parlant. I està clar que la definició, que en tot cas ara la comento, el que diu el Codi, o defineix el consum responsable com a consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística. És evident que és una definició molt àmplia, que diguem que abraça diferents qüestions, però contribueix doncs, a aclarir i a saber doncs, de què estem parlant. És a dir, estem parlant de qüestions mediambientals, estem parlant de qüestions culturals, també lingüístiques, és a dir, d'una relació molt propera doncs, al territori en el que es faci aquest consum. Per tant, el concepte de consum responsable podrà variar doncs en funció del territori, en funció dels costums, dels hàbits, de les tradicions d'aquella zona en la qual es faci aquest consum.
Imagino que també parla de les relacions del consum doncs, amb la racionalitat, amb la sostenibilitat, amb el medi ambient, imagino.
Sí, 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 sí. Temes, el que dèiem, sostenibilitat, temes mediambientals, també el concepte que hem estat comentant de proximitat, doncs també entraria dintre d'aquest concepte molt més ampli de consum responsable. El que també entenem com a comerç just, o que s'entén com a comerç just, també entraria dintre d'aquest concepte molt més ampli de consum responsable.
M'ha fet pensar això del consum reflexiu. Sembla una paraula que ens queda una mica lluny en la societat en la que vivim, sí, que és molt de l'impuls.
Bueno, és que precisament el fet d'introduir aquest adjectiu, no, de reflexiu, és important perquè, com acabes de dir, es contraposa al consum impulsiu. Un consum reflexiu doncs, és aquell en el que ens hem de plantejar qüestions com, per exemple, necessito això que vaig a comprar o només estic satisfent un desig?
És difícil aquesta pregunta a vegades.
Per exemple,
perquè
no, però
passem per als estacats i diem, mira, aquestes
sí, sí,
sabates...
En tinc, aquest... ja d'això, en tinc. Ho faré servir?
És autèntica la necessitat de tenir allò?
Exactament. Igual si només tinc una necessitat puntual, ho puc demanar, si és una qüestió molt puntual.
Que ens ho deixi.
També, des d'un altre punt de vista, he mirat i m'he informat bé en relació doncs, a l'oferta que hi ha d'aquell producte i si puc aconseguir doncs, una bona qualitat o una, fins i tot, millor qualitat a un bon preu, o he comprat el primer que he trobat. I, evidentment, i finalment, i molt important, ho puc pagar. És a dir, o estic gastant més del que tinc. Tot això formaria part també d'aquest concepte de consum reflexiu.
I quins beneficis tenim si optem per aquest consum més reflexiu?
A veure, amb tot el que hem estat comentant, doncs ens pot ajudar doncs, a estalviar. Uh-huh. Ens pot també, i té molta relació, evitar que ens sobreendeutem. I també doncs, a adquirir més consciència com a consumidors i col·lectivament doncs, a poder tenir més força col·lectivament com a consumidors.
Uh-huh. I aquí doncs, podríem fer doncs, moltes coses, com vostè deia, no?
Sí.
Valorar les necessitats, pensar
planificar, comparar preus, tenir, doncs, ser prudents...
Deixar-nos seduir per la publicitat.
Crèdit, que és el que sempre relacionem amb la compra compulsiva... No deixar-nos seduir fàcilment per la publicitat, és a dir, analitzar una mica també la publicitat.
També fins i tot consultar amb la família, les coses, de vegades, no?
També.
Quan decidim massa sols.
Sí, no decidir...
Això és veritat. El consum reflexiu m'imagino que té una part de diàleg.
També,
amb
també.
Amb altra persona també. O amb un mateix.
Avui amb el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià, parlem de consum responsable, consum reflexiu i consum racional. Quins drets tenim per anar abreujant ja, que no se'ns tiri el temps a sobre? Sí. Quins drets tenim? I després, doncs, en què consisteix aquest consum sostenible?
Bé, el Codi de Consum preveu algunes obligacions que tenen, o drets també, correlativament, que tenen a veure amb aquest consum. Per exemple, doncs, el Codi diu que tenim dret a rebre amb temps suficient i raonable un model de contracte amb les condicions generals. Això és una qüestió que sempre diem i és important recordar-la.
Sí, perquè ens en recordem quan el necessitem.
A vegades contractem i no coneixem bé tots els detalls del contracte. I hem de saber que tenim dret a conèixer-les prèviament, encara que ens diguin que no, perquè moltes vegades ho demanem i diuen no, això... Vostè primer firmi i ja li enviarem. No, escolti, jo vull el contracte abans de firmar. Val. També en la mateixa línia, rebre un pressupost prèviament a la compra. Això també tenim dret si el demanem. També tenir informació del producte. És a dir, sigui doncs, en l'etiquetatge mateix del producte, sigui en les instruccions d'ús del producte. És a dir, tenim dret i els productors estan obligats a informar de les característiques essencials del producte. També sobre els processos de fabricació, comercialització, per comprovar l'adequació als principis del consum responsable. I també, molt important, sobre els preus, rebre prèviament o anticipadament la informació sobre els preus i sobre les condicions de venda, perquè pot haver-hi també doncs, determinades, per exemple, formes de pagament o formes de lliurament d'aquell bé o d'aquell servei que ens puguin condicionar la nostra compra. I pel que fa doncs, a les accions concretes que podem fer en relació al consum sostenible, que també és un altre dels aspectes, no? Bé, aquí hi ha moltes qüestions, no? Per exemple, doncs, podem comprar electrodomèstics de baix consum energètics, que aquí doncs, també hi ha unes obligacions d'informació i d'etiquetatge que ens identifiquen aquest tipus d'electrodomèstics, comprar productes amb distintius de qualitat ambiental, optar per productes amb envasos que es puguin reciclar, aplicar les 3Rs, reduir, reutilitzar, reciclar, pensar quan comprem un producte amb un impacte ambiental, evitar productes d'un sol ús, els embolcalls de plàstics o de PVC, consumir productes de proximitat i productes ecològics, que estàvem comentant abans, reduir l'ús del cotxe, i en canvi, doncs, decantar-nos més pel transport públic o si podem anar a peu o amb altres mitjans.
A mi m'agrada la definició del consum sostenible. Satisfer les necessitats actuals sense posar en perill la capacitat de les futures generacions per satisfer-ne les pròpies. És
bonic. Sí, sí. és aquest, una mica, doncs...
I també les futures necessitats, no? Pròpies, no?
També,
clar,
també, també.
Avui, sota el nom general de consum responsable, estem parlant de moltes idees molt interessants. La veritat és que em sembla que el senyor Melià està fent un esforç de síntesi, però no acabaríem, oi, no. Carla? En tot cas, de cara als oients, recordem que encara tenen 5 minutets per trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, si volen preguntar alguna cosa, de vegades sobre aquelles realitats que ens trobem, no? De l'impuls a l'hora de comprar, no? Com podem frenar-ho, això, o una mare que no pot amb la seva filla perquè compra sempre, o al revés. Bé, en tot cas, parlem també de comerç just, consum solidari, consum social. També és molt important això, i de fet moltes ONGs ens estan alertant sobre aquesta necessitat d'equilibrar el món, no? Amb un consum just.
Bé, també seria, com hem dit abans, una part d'aquest concepte ampli de consum responsable, aquest consum solidari o consum social. I aquí podríem parlar de tres grans línies o àmbits d'actuació que tindrien a veure amb aquest concepte. Per una banda, podríem parlar del comerç just, com dieu. Per una altra banda, pel que fa als temes, diguem, financers o econòmics, doncs el que es coneix com a banca ètica, i l'economia solidària en general, que és, doncs, en fi, hi ha algunes entitats financeres que estan començant a sortir d'aquest tipus, hi ha determinades cooperatives que també aposten per aquest tipus d'economia. I, finalment, el concepte de la responsabilitat social, que seria, diguem, la responsabilitat social seria el consum responsable, per dir-ho així, des de la perspectiva empresarial. És a dir, el concepte, tots aquests conceptes que hem estat comentant, aplicats a la gestió empresarial i a la relació de les empreses amb els seus clients. No només amb la relació amb els seus clients, sinó també amb la gestió interna de l'empresa i amb la fabricació dels seus productes, perquè dintre de la responsabilitat social, doncs, hi haurien qüestions com el fet de garantir unes condicions de treball dignes, per exemple, de no, per exemple, no discriminar doncs els homes i les dones, per exemple, ni per
procurar cuidar el medi ambient amb tot el...
Exacte, respecte al medi ambient, en fi, és a dir, seria la perspectiva empresarial o el consum responsable vist des de la perspectiva empresarial. I pel que fa al concepte de comerç just, bé, això, aquest és un concepte que potser sí que internacionalment està més treballat, tot i que, bueno, hi ha... Aquí també amb aquesta qüestió a vegades hi ha confusions i sobretot hi ha una qüestió molt important, i com a consumidors això doncs també cal dir-ho, que és la identificació clara pels consumidors dels distintius que ens permetin identificar que aquell producte és un producte de comerç just. Hi ha un logotip internacional de comerç just, que sembla que és el que s'està implantant.
Sí, recordar, amb unes lletres de color verd.
Amb, no? Color verd, amb una un cercle. Que...
Diu comerç just. Exacte. Això dels distintius, de vegades en parlem també amb el senyor Alfons Conesa.
Sí.
No?
Sí,
important,
sí, sí.
Mirar-los, és la garantia. Oi?
I aquí és veritat que en aquests àmbits que estem parlant, tant de això, comerç just, productes ecològics i algun àmbit d'aquest tipus, a vegades hi ha un excés o una confusió en quant als distintius, i aquí potser tots plegats i les administracions hem de fer un esforç per ser molt clars i donar una informació molt clara als consumidors en quant a aquests distintius.
Fem nostra la crida al consum responsable. Volíem acabar amb algunes recomanacions, però sembla que ens les ha anat donant ja el senyor Albert Melià, aquestes recomanacions cada vegada que traiem un tema.
Sí, 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 bé, jo crec que n'hem parlat.
Siguem
moltes...
prudents, no? Això.
Exacte, el tema, sobretot quan hem parlat del consum reflexiu, no? Sí. És a dir, doncs... pensar bé, comparar els preus, demanar pressupostos, demanar contractes...
I aquella frase que sempre diem...
No, fer un ús responsable de les targetes de crèdit... Vull dir,
consumir sí que és necessari...
Comprar productes...
Però canviar el necessitar, bueno, el voler pel necessitar, no?
Això mateix.
Moltes gràcies, senyor Albert Melià. Sots director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I acabem recordant de què parlareu avui, Carla Gràcia, en el programa Plusvàlua a les 8 del vespre.
Doncs en els moments en els que ens trobem, tocarem un tema important, com és la cooperació internacional en moments de dificultat. Tindrem amb nosaltres el senyor Carles Llorenç, director de l'Agència Catalana de Cooperació del Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
Serà a les 8 del vespre, Ràdio Estel Plus Vàlua. Gràcies, Carla.
Dijous.
Això
gràcies,
mateix. Fins dijous vinent. Adéu.
Plus Vàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
És el moment. Una vegada ja han passat les dates dels regals, és el moment de regalar-te alguna cosa a tu mateix i aprofitar els millors preus i els millors descomptes, perquè el que vols, ara ho pots demanar a les rebaixes. Demana-ho a les rebaixes del Corte Inglés.
Camises per home, 2,40 euros i pantalons per home, 2 per només 55 euros.
Pídeselo a les rebaixes del Corte Inglés.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
De veïns del barri de Sants de Barcelona acaba de posar en marxa una campanya de recollida d'aliments que volem compartir amb tots vosaltres, amics oients, per la proximitat física. Sabem que la ràdio arriba a tot arreu i sigueu on sigueu ens podeu seguir, més a prop o més lluny. Però ens ha semblat molt oportú que, tenint en compte que aquesta casa, Ràdio Estel, i també el Setmanari Catalunya Cristiana, estem integrats en el barri de Sants, era important donar a conèixer aquesta iniciativa que segur que és una entre moltes. Ens acompanyen per parlar-ne Marisol Casablanca i Lluís Muñoz, que són dos dels iniciadors i dos dels responsables d'aquesta campanya. Marisol Casablanca i Lluís Muñoz, bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Què és aquesta campanya de recollida d'aliments, que em sembla que ha començat ara fa poc, per Nadal, no?
Sí, de fet, vam començar just abans de les festes, com nosaltres diem, pel dia de la loteria, a veure si això ens donava bon auguri i sort. I, bueno, nosaltres som un grup de veïns de cafè que ja fa molts anys que ja hem fet amistat i tal, i vam decidir fer alguna cosa solidària davant de tota la situació econòmica i sobretot la social, no? I llavors sempre fèiem molta conversa, què fem, i al final ens hem engrescat, hem decidit fer aquesta campanya i ens hem posat en marxa i actuar.
I com és la campanya a nivell pràctic? Què fan
bé, en
vostès?
En principi, amb molta modèstia i mica en mica, doncs això, anirem replegant aliments no perecederos que bé, després entregarem a la parròquia de... com es diu el nom exactament, Marisol?
Sant Joan Maria Vianney, oi?
Sí. I elles, diguéssim, el mossèn i el seu equip s'encarregarà, doncs, de repartir-ho prèviament amb la gent identificada per un tema de de control, no? De que no vagi a, o que vagi a persones adequades en aquest moment.
Es dona la circumstància que el rector d'aquesta parròquia va ser durant uns quants anys director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, mossèn Octavi Sánchez, des d'aquí també.
Exacte, sí.
El saludem com a col·laborador
bon dia,
de la
mossèn.
Campanya. Exacte. Llavors, els aliments es poden portar directament a la parròquia de Sant Joan Maria Vianney o tenen vostès altres llocs?
No, com funcionem, inicialment, a través d'empreses col·laboradores, nosaltres tenim un punt de recollida al carrer Santa Caterina, 1923. Està al costat de l'estació de Sants, pels veïns del barri, és el carrer del cinema Palau Balanyà.
Uh-huh.
I ara, a poc, estem engrescant a botiguers, als nostres botiguers amics, que els hi diem, i ara ja tenim tres punts més de recollida. Una al carrer Vallespir, al carrer Comtes de Belllloc i una altra al carrer Galileu.
És important, estem de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Això al carrer Santa Caterina, 1923, aquest local al costat de l'estació de Sants, per als qui vulguin anar-hi, de dilluns a dijous, repeteixi l'horari.
De 5 de la tarda a 8 del vespre.
Hi ha algun telèfon de contacte o alguna altra via a través de la xarxa d'internet?
Facebook.
Bueno, a través del Facebook ens poden contactar i tenim un email que els diu albarripelbarri@gmail.com.
Tornem a repetir-lo, albarripelbarri@gmail.com. El barri pel barri, aquest és el títol de la campanya que hem donat a conèixer avui, recollida d'aliments al barri de Sants de Barcelona. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació. En tornarem a parlar, també per la proximitat serà més fàcil. Lluís Muñoz i Marisol Casablanca, fins una altra i moltes felicitats per aquesta iniciativa.
Gràcies i moltes gràcies a vosaltres.
A veure.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Missió de Frontera. Testimoni des dels camps de refugiats de Kènia, la República Centreafricana i Jordània. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tot Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens cors d'enciam, cos el lancero, bossa d'una unitat a 1,55 euros.
I el quilo de taronges de taula a 1,75 euros.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Obrim la nostra finestra a la nutrició i a la salut, com cada dijous a aquesta hora, amb la presència de Maria Josep Rosselló, experta en alimentació, nutrició i dietètica. Maria Josep Rosselló és avui a Barcelona i, per tant, ens visita aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Maria Josep, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Normalment, en aquesta temporada, segurament els oients recorden que la presència de la nostra experta és des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, però avui la tenim aquí al so, per a l'oient és el mateix, no canvia.
Exacte. Gràcies
encara a la
tecnologia. Encara comparteix
una
mida aquesta vida professional entre ara més Andorra, amb la Universitat d'Andorra i però també Barcelona, lògicament, no? No deixant coses.
Avui parlarem de dàtils i de figues seques.
Exacte, i principalment de dàtils. Veurem el que dona de si, sinó un altre dia parlarem de figues seques.
Què és el dàtil?
El dàtil és la fruita d'un arbre molt especial, que és la palmera. Jo crec que tots ho veiem. fins i tot aquí a Barcelona mateix, no? Pues veiem moltes palmeres i veiem el seu fruit, i és un fruit realment extraordinari, amb unes propietats nutricionals excepcionals, de les quals parlaré avui, que fins i tot poden ajudar a molts malalts, no? O fins i tot a prevenir malaltia. I en canvi, crec que és un producte poc consumit. Poc consumit perquè hi ha molta gent que ho menja puntualment per les festes de Nadal. És fàcil que a alguna família encara li queden alguns, no?, d'aquella típica cistelleta que es posa. I fins i tot a vegades es venen, conjuntament, unes cistelletes ja preparades en què hi ha fruita seca, com ametlles i anous, i després fruita d'aquesta típica, panses, prunes, figues i dàtils, no? Però després, al llarg de l'any, poca gent els consumeix. I és un producte, com dic, extraordinari en la seva nutrició. Crec que en els països àrabs es consumeix molt més. Està clar que és una herència d'aquesta estada dels àrabs a la península Ibèrica, que hi ha una bona producció, sobretot a la zona de Llevant, no? I que podem gaudir d'aquest bon producte. I que a la vegada la seva dolçor fa que molta gent que necessita aquella cosa dolça pugui trobar amb el dàtil un producte molt saludable que diu, bueno, mira, m'he tret el gust del dolç, però sàpiguen que he menjat una cosa saníssima tal com ho dona la natura, no? Crec que és un producte que agrada moltíssima gent, no?
I
en canvi, pues, que no el tenim present a casa nostra d'una manera continuada. Si fem una mica una petita enquesta entre les persones, però resulta molt curiós que et diguin això. Sí que m'agrada, però no em menjo només que un cop a l'any, no? No hi ha més. A l'època de recol·lecció del dàtil és entre octubre i gener, per tant, estem en l'època de recol·lecció, per això també voldria parlar ara, no?
L'estem acabant, no?, l'època de recol·lecció.
De recol·lecció, però en canvi d'oferta la tenim tot l'any. I la primera cosa que hauríem de dir és que el dàtil és una fruita que es congela perfectament. Així com altres fruites no les podem congelar perquè es poden espatllar. Fins i tot ens arriben molts dàtils congelats d'altres zones del món i que després es venen com a dàtil fresc, perquè en realitat és un dàtil fresc congelat. Però els dàtils que puguin comprar vostès o que si tenen una bona oferta, que a vegades en trobaran, una oferta interessant en aquest moment perquè justament és l'època de recol·lecció, després la poden conservar. Si són dàtils frescos, s'han de conservar congelats, perquè el dàtil fresc, com té una proporció de sucre molt alta, fermentaria. És com el raïm, no? Igual que el raïm fresc ens pot fermentar, el dàtil fresc pot fermentar. És molt curiós que hi ha una imatge que jo la tinc com molt present. En el mercat de la Boqueria hi ha molts estrangers que descobreixen els dàtils frescos, no? Perquè sabeu que el mercat de la Boqueria és com un, no? Com un, no vull comparar amb altres coses de la ciutat, però és una visita obligada,
no?
És un referent
de la vida urbana barcelonina.
Exacte,
sí.
No? Que a part d'aquest encant especial que té per un lloc on està situat, però realment és un mercat molt, molt especial, no? També convidem, no?, als barcelonins que no l'hagin descobert, que vagin a descobrir. Però avui en dia tenim moltes tendes, botigues de fruites i verdures, en què també hi ha una oferta molt vàlida, per tant, en els barris també es poden trobar. I qui diu això ho diu per tota Catalunya. De manera que aquest dàtil fresc, si el poden aconseguir, és fantàstic, poden comprar la quantitat que vulguin i el poden congelar. Encara que hagi estat congelat, és un producte que es pot tornar a congelar, però és un producte amb un nivell de sucre realment molt alt, però amb una dosi de fibra excepcional. I aquesta seria com la seva primera raó. Anem a veure, un pa integral, per exemple, si arriba a 6 grams ja és molt. Els dàtils sempre estan per sobre de 8. Això és un nivell altíssim. Molta gent que té aquests estrenyiments crònics, que no saben com solucionar-ho, consumint dàtils a diari ho poden solucionar. I, per tant, seria una bona opció consumir 2, 3, 4 dàtils a l'hora d'esmorzar, que seria com la substitució d'una peça de fruita. 2, 3, 4 dàtils no se'ns disparen en calories. No engreixaria ningú, perquè no estem parlant d'una quantitat important. Però la seva fibra és autènticament fantàstica per la lluita contra l'estrenyiment. I també hauríem de dir que és un producte que es pot introduir a partir del primer any de vida, tranquil·líssimament. Per tant, també hi ha nens petits que pateixen estrenyiment. I és un producte que seria com un sistema d'afegir-li, no? Un producte dolç natural, perquè és fruita, a l'alimentació del nen. Es pot triturar, per exemple, dintre un iogurt, o amb les mateixes papilles de fruites es podria introduir, o amb la papilla de llet i cereals amb uns dàtils triturats també, fantàstic, perquè s'ha utilitzat molt la pruna seca i s'ha utilitzat poc el dàtil, no?, per aquesta lluita contra l'estrenyiment. I hi ha gent que la pruna no els hi fa massa efecte, i sobretot que fins i tot poden tenir, hi ha persones que tenen una certa intolerància a la pruna perquè els arriba a irritar el budell. En canvi, el dàtil té aquest efecte de lluita contra l'estrenyiment, però no irrita el budell. I això, per tant, és per tenir-ho en compte. No?
I el dàtil es pot menjar de moltes maneres, directament, acompanyant plats, com vostè deia.
Indiscutiblement. M'he assabentat que últimament els grans cuiners també sembla que l'hagin descobert, no? I ara sembla que l'estiguin posant de moda. Sí. És a dir, que s'estan com inventant plats. Jo crec que també hi ha gent que ha tastat, per exemple, el dàtil com a aperitiu, amb la farcideta, amb una ametlla i embolicat amb bacon, per exemple.
Tot
no?
Un canapé amb dàtil.
És una cosa molt típica. Però realment és que el dàtil combina molt bé amb molts plats, no? I seria com un acompanyament fantàstic. També, igual que fem de cuinar pues, amb prunes i amb passes, podem afegir el dàtil amb un guisadet de carn o d'aus perfectament. Vull dir que són opcions molt vàlides. Però sobretot és el que dic, no? És un suplement de l'esmorzar, un suplement del berenar, és per treure't aquelles ganes d'una cosa dolça, un sol dàtil ben mastegat amb aquella dolçor. Hi ha gent que ha d'acabar l'àpat amb una cosa dolça i sempre al final acaben doncs, amb les galetes, amb les pastes, amb les xocolates. Clar, el dàtil greix no en té. O sigui, la dosis de greix és baixíssima. Té molta fibra, per tant, és altament saludable a nivell cardiovascular per totes aquelles persones que tenen excés de colesterol, pues seria per tenir-ho en compte. Ara, jo voldria destacar dos minerals. Un, el potassi. El nivell de potassi és elevadíssim, molt més alt que el de la patata, que el del plàtan, elevadíssim. De manera que persones que tenen el potassi baix, aquí penso en molts pacients, amb moltes persones malaltes, l'ajuda d'un consum de dàtils d'una manera continuada els pot molt ajudar a regularitzar, fins i tot persones que tenen la tensió arterial excessivament baixa, estan molt decaiguts. Per tant, va molt bé. Per als esportistes, excel·lent, no? Excel·lent. És un aliment fantàstic. Però l'altre mineral interessantíssim, molt, molt interessant, és el manganès. Uh-huh. El manganès és un mineral sumament important per la regeneració del cartílag de les articulacions. I aquí hi ha moltíssima gent que pateix. Per tant, estic parlant de totes aquelles patologies que afecten el cartílag, i molta gent sap què ho és, per això parlàvem, no? Molt interessant també pels esportistes, però tota aquella patologia que siguin tant artrosis com siguin artritis, el manganès és absolutament necessari. Aquesta regeneració del cartílag és molt important. Si portéssim una dieta lo suficientment correcta, ens podríem arribar a estalviar, bueno, actualment el que s'arriba a fer molt, no? Quan hi ha molt desgast, al final pues, es fa una pròtesi, perquè clar, l'articulació ja no funciona. Per tant, pensem que hi ha dos minerals molt importants per l'articulació, pels ossos està clar que és el calci, però per l'articulació és el magnesi, però també el manganès. I pocs aliments tenen aquestes dosis altes de manganès. De manera que hem de buscar aquests aliments per introduir-los a la nostra dieta per aconseguir que no patim d'articulacions, que com molt bé la paraula, fa patir a moltíssima gent. Però és un dolor intens, la pèrdua d'aquesta funció de l'articulació. 100 grams de dàtils cobreixen com pràcticament un 15% de les necessitats de manganès. Això és molt alt, Vull dir que un sol aliment et doni aquesta dosi realment és important. És com per tenir-ho molt, molt en compte. I sobretot per anar desplaçant el que dic, no? El consum d'aliments poc saludables per altres molt més saludables.
Sí, un oient ens deia l'altre dia en un missatge que alguns aliments dolços són com les xutxes alternatives, eh? És a dir, això és com una xutxe, ens deia.
Sí, alguns aliments, a veure, però a veure, diríem que en els nens, el de les xutxes, ho veiem molt clarament, no? És com la festa, com la necessitat, no?
Això potser no dona tanta imatge de festa, però és...
Però, no, però, clar, però fixa't que no, pels nens és una cosa com molt clara. Però és que els adults mantenim moltes característiques de nen. El que passa és que a vegades queden com més dissimulades, no? No quedaria tan bé, no? I aleshores l'adult va buscant altres alternatives. No es comprarà xutxes, però es comprarà altres coses dolces que potser no són ni molt menys saludables. Eh? Uh-huh. En canvi, hem de redescobrir que la natura ja ens dona aquestes coses, però si a sobre sabem que estem prenent una cosa dolça, que ens agrada, que ens treu aquest desig del dolç, que quan el desig també vol dir alguna cosa, eh? Uh-huh. A vegades és una demanda per part de l'organisme, indiscutiblement, eh? Però que a més té un valor nutritiu i que m'està evitant unes malalties, pues realment és una cosa molt interessant. Però encara podem dir més coses dels dàtils, perquè resulta que estem en una època de l'any, l'altre dia una metgessa deia jo, ja estic molt col·lapsada, no? Perquè les grips, les bronquitis, etc.
Sí.
Pues és excel·lent per l'aparell respiratori. O sigui, té unes propietats molt interessants de cara a reforçar aquest aparell respiratori. Per tant, estem davant d'un aliment molt adequat per l'època de fred. Molt, molt adequat. Semblaria com que, no? Seria interessant.
Doncs recomanem els dàtils, sí, també per aquest motiu.
I una altra propietat seria per a les persones amb problemes d'acidesa. I per últim, que té una gran riquesa en triptòfan, que és un aminoàcid que se'l recomana reforçar a l'hora de sopar per poder dormir correctament. I també per nens, eh? Per nens que no dormen gaire bé, introduir-lo, com deia, no? Potser amb un iogurt trituradet o a trossets, pues seria una dosi de triptòfan molt interessant que ens ajudaria a tenir una son reparadora correcta.
Déu-n'hi-do les característiques positives que té el dàtil,
clar,
eh?
Clar.
Espero
animar la gent.
Potassi, manganesi, sí. I després totes aquestes possibilitats,
sí,
doncs, de dormir millor.
Exacte,
i en definitiva de tenir una vida més sana.
Sí.
Els dàtils, doncs, amb dosis de 100 grams en un dia, no?
I menys. Amb 30 grams diaris ja tindríem una dosis fantàstica i això no seria un aport calòric realment important, ni molt menys.
Vostè recomana menjar-los acompanyats d'algun menjar concret, especialment...
No, per exemple...
El canapé, que dèiem abans, però barrejat
sobretot amb làctic, que és un producte fantàstic, el dàtil amb formatge també va molt bé, i això ens dona possibilitats de pensar, home, doncs m'interessaria ficar-ho a l'hora d'esmorzar o a l'hora de sopar, o com a berenar, no? a la tarda, que serien moments molt interessants.
Ja saben, amics oients, que podeu comunicar-vos amb el Primer Cafè de Ràdio Estel a través de la secció Nutrició i Salut en el Facebook del Primer Cafè, facebook.com/elprimercafederadioestel, també en el nostre Twitter o en el correu electrònic, elprimercafè@radioestel.cat. Avui també Maria Josep Rosselló, en els 4-5 minuts que ens queden, vol parlar de figues seques.
Sí, la figa seca també és un producte que ha anat caient en desús, perquè antigament en consumíem una quantitat espectacular, fins i tot hi havia unes produccions molt altes, i això també s'ha anat reduint el consum molt a l'època nadalenca. Les figues les hem de destacar com aliments extremadament rics en calci. Per tant, aquest dàtil que ens ajudava a les articulacions, si el reforcem amb unes figues seques, tenim un aport de calci magnífic. Per tant, i també la figa és molt rica en magnesi. Fixeu-vos que abans hem parlat dels dos minerals, magnesi i manganès, per les articulacions, i ara hauríem de parlar que pels ossos és magnesi i calci. Entre les dues fruites ens ho donen tot. És a dir, ens donen una riquesa excepcional en aquests minerals. Per tant, seria de gran interès, fins i tot per aquestes persones que els costa tant de consumir productes làctics, aquest reforç en figues seques seria molt bo. L'estudi de la dieta mediterrània per excel·lència ens demostra que antigament no es consumien tants làctics, però es consumien moltes figues seques i es consumien també moltes olives, que són dos productes típicament mediterranis, que tenen un aport de calci molt interessant. És molt curiós com aquestes bones tradicions arribaven a fer consums d'aliments que aportaven allò que era necessari per l'organisme. Indiscutiblement, el calci és absolutament necessari. I més que reivindicar altres valors de les figues, volia reivindicar aquest poder indiscutiblement i tan interessant d'aport de calci i de magnesi. Per tant, que pensin totes les persones amb problemes ossis i amb problemes articulars, que les figues seques també tenen un producte molt vàlid.
I també es poden menjar directament,
sí, combinades. Aquí jo diria que a les figues se li ha donat com més rellevància gastronòmica, no? Perquè que és molt típic, per exemple, les figues acompanyant, fins i tot talladetes, acompanyant una amanida. Uh-huh. O bé les figues amb pernil, que és una combinació força interessant. O també hi ha guisats amb figues. En canvi, torno a repetir, no? Sembla que el dàtil les deixàvem, no?, més com un producte més residual per menjar-lo només sol. Les figues també es poden consumir a qualsevol hora. Però hem de dir també a la vegada que les figues també són molt, molt riques en fibra i que per tant seria de gran interès per augmentar la dosis de fibra de la nostra dieta.
Doncs, si li sembla, si queda alguna cosa pendent, la podem recuperar el proper dia, però avui hem parlat de dàtils i de figues seques. Moltes gràcies, Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica, per haver compartit un dimecres més amb nosaltres aquest espai. Fins dijous vinent, si Déu vol.
Dijous. Adéu-siau.
Ràdio Estel. 3w.radioestel.cat. Sempre amb tu, Ràdio Estel. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona. Carrer Girona 175 de Barcelona.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, una rentadora Beko model EV7100 per només 269 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
Concert benèfic a Santa Maria del Mar el 25 de gener a 8:45 del vespre amb la Coral Sant Jordi i Marina Rossell. Venda d'entrades a Santa Maria del Mar i Ticketmaster. Un concert únic en un marc incomparable a favor de la restauració de les campanes de Santa Maria del Mar. Especial i irrepetible.
Avui, festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. A les 8 del vespre, a l'església que porta el nom d'aquest sant, hi haurà una eucaristia presidida pel bisbe Sebastià Taltabull. Tots els professionals de la comunicació estan convidats. Hem estat amb vosaltres des de les 8, l'equip del Primer Cafè. Que tingueu bon dia. Tornem demà a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.